Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I dir, jo sóc l'home o no sóc l'home? Lucía, aquesta és la qüestió.
Què fue, fue lo que hizo ayer?
Val, Lucía Méndez, Pablo Iglesias, decidió oír cosa. Lucía.
A ver, la tesis de... ¿En qué manos de quién están la mayoría de los medios? Depende de, con quién, de quién hable. Porque si hablas con algunos de derechas te dirán que todos los medios son de izquierdas. Estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrada.
Fantasía, llevo 30...
Bueno, una fantasía para ti y una fantasía para el de enfrente. Digo que yo llevo 34 años en este ecosistema madrileño y esto es siempre lo mismo. Los conservadores dicen todos los medios son de izquierda y las televisiones no sé qué, y los de izquierda dicen, incluido Pedro Sánchez, que dice que todos los medios son de derechas. Bueno, yo como he trabajado toda mi vida en los medios de derechas, pues creo que, en fin, algo sé, alguna cosa sé de esto, y además, es decir, os sorprendería porque cuando Rajoy era presidente del Partido Popular, ahí sí que hubo una batalla con los medios de derechas. Auténtica batalla campal.
Brutal.
Que acabó en un congreso de Valencia del Partido Popular en el que los críticos de Mariano Rajoy, escondidos en esos medios, sacaron exactamente el 15% de los votos del Partido Popular.
Es correcto.
Que es exactamente, y estaba todavía Abascal, estaban todavía esos, en fin, esos radicales de derecha que ahora se han salido porque han querido contarse fuera del Partido Popular, entonces estaban dentro.
Y la gran
dentro.
Candidata era, a suceder a Rajoy no se atrevió a
presentar. No se atrevió, efectivamente. Entonces, parece, esto
también
es como una especie de Sísifo, ¿no? O sea,
llevamos allí los dos.
Vuelve otra vez la vuelve otra vez la piedra, ¿no? Volvemos otra vez a subir la piedra y a bajar la piedra. Yo creo que Enrique ha explicado muy bien, pero con algún matiz, yo estoy bastante de acuerdo, ¿cuál era la operación?
Sí.
No era una... O sea, no estamos hablando de un candidato, ni siquiera de un partido, estamos hablando de una seguridad absoluta de muchísima gente que creía firmemente... y que ya, es que se estaban repartiendo los ministerios.
Sí, sí.
En los diarios se estaban repartiendo los ministerios. Yo añadiría a eso que has comentado tú otra cosa que creo que está también en el fondo de estas apelaciones disparatadas y completamente irresponsables al asunto del Tamayazo, que yo no doy crédito que la gente pueda pensar que eso puede llegar a pasar otra vez, ¿no? En el fondo, lo que le pasó a Feijóo con la campaña que hizo, que era impropia de su figura, impropia de su personalidad política, Feijóo no es que te vote Chapote. Si él lo toleró.
Ese fue su error.
Bueno, bien. Entonces, lo que digo es que con esa estrategia y los pactos con Vox, que fueron letales, con esa estrategia lo que consiguió es activar el patriotismo de partido del Partido Socialista. Entonces, no entiendo cómo, después de saber que él con esa estrategia activó precisamente el patriotismo de partido, el Partido Socialista, que se consideró que estaban poniéndole contra la pared, insultándole, agraviándole, que se sintió herido en su orgullo. Bueno, le pasó también con Podemos en el año 15, en el año 16. Esto es así. Entonces, no entiendo cómo ahora pretenden hacer un llamamiento cuando saben perfectamente, y yo creo que la decisión de que Óscar Puente fuera ayer quien le se debe al alto nivel de emotividad en el que se desarrollaron las elecciones del 23 de julio. El Partido Socialista se sintió acosado en su honor, digamos, y lo que hizo fue salir para decir, oye, que estamos aquí, ¿no? Entonces no comprendo cómo siguen haciendo los llamamientos de la conciencia del Partido Socialista cuando realmente está clarísimo, bueno, que el Partido Socialista en este momento no tiene fisuras en este momento.
Pablo Iglesias.
Yo antes de practicar el intrusismo en la digna profesión del periodismo, fui vicepresidente del gobierno y mi mejor recuerdo
de universidad como yo, que
sí,
lo,
sí,
es lo que somos.
De ciencias políticas. Pero en mi experiencia
importante,
como vicepresidente importante, un tiempito, el mejor recuerdo que tengo de la relación con Sánchez era cuando nos hablábamos con ironía. Entonces, a veces cuando iba a verle a Moncloa, le decía cosas irónicamente y esperaba a ver qué me respondía. Por ejemplo, como, Pedro, tenemos que legalizar la marihuana. Entonces se reía, como ya lo que nos faltaba, no sé qué, Pedro, deberíamos hacerlo, mira lo que han hecho en Canadá y no sé qué. Y un día le dije, en el contexto aquel de que Ayuso digamos, vivía en la desobediencia permanente. Yo no sé si aplicarles el 155, presidente, pero si Ayuso ha dicho que Madrid es España, tomémosle la palabra y, por lo tanto, hagamos que todos los españoles decidan quién gobierna en Madrid y, por lo tanto, tenemos un distrito federal. Dicen en Cataluña, si España fuera un donus, Madrid no existiría. Hagamos el donus, convirtamos España en una representación de eso para que no se tenga que volver a repetir un enfrentamiento entre Madrid y Cataluña en estas últimas elecciones. Y se lo tomaba con ironía, pero yo creo que, digamos, como reflexionaba algunas cosas. Y yo creo que tanto él como otros actores se han dado cuenta de que es muy difícil que vuelva el pasado. Yo sé que hay mucha gente que dice, Madrid no es España, y tienen razón, una derecha como Ayuso nunca funcionaría en España, y una derecha, digamos, más sensata, más tranquila, como Feijóo, es lo que está llamado a funcionar. Yo creo que los hechos en Europa y en América apuntan en la dirección contraria. Lo que hemos visto en los Estados Unidos, lo que hemos visto en Brasil, lo que hemos visto en China, lo que estamos viendo en Argentina y lo que estamos viendo en Italia. El país que anticipa todo en la política europea es Italia. Ellos inventaron a Trump con Berlusconi. Ellos inventaron la derecha mediática más agresiva, incluso mucho antes de que Murdoch apostara por la Fox, con el imperio Mediaset, que en España son propietarios de uno de los grandes emporios comunicativos. Esa derecha apuesta por una dinámica cultural que tiene, yo creo que, muy poco que ver con la derecha que conocimos, incluso con un Aznar que en su momento decía que reivindicaba a Azaña y que iba a ver a Alberti, a hacerse una foto con Alberti. Yo creo que esa época ya ha terminado y creo que esa intuición que dice lo de Ayuso no funcionaría, el error precisamente de Feijóo fue dejar que pasara lo del que vote chapote. Yo tengo la sensación de que ellos van a ir con todo y que además la derecha española va a demostrar algo que históricamente han demostrado muchas veces. Cuando los resultados electorales no les gustan, se acabó la democracia. Y eso ya lo hemos visto con los jueces, lo hemos visto con Pérez de los Cobos, eso lo hemos visto con Jusapol prácticamente asaltando el Congreso de los Diputados, y los vemos con unos medios de comunicación que el problema ya no es tanto que sean de derechas, sino que han normalizado la mentira. O sea, es como la semana que viene hablaremos de estas cosas aquí. La normalización de la mentira contra nosotros ha sido la norma y no la excepción en el periodismo, y el, digamos, el sacar de la causa del caso Neurona a Monedero ha sido la conclusión de toda una tomadura de pelo en la que durante un montón de años periodistas de televisión, de radio, de periódicos se han dedicado abiertamente a mentir para destruir reputaciones de una formación política. Pensar que la derecha va a renunciar a ese mecanismo es no conocer a la derecha española.
Yo es que no creo que vaya a renunciar, va a intentar reabsorberlo, porque esa era la clave del éxito del PP, que no tenía, era un oligopolio, prácticamente un monopolio del espacio de derecha. ¿Cuál es el problema? Que aparece Vox, rompe el oligopolio, se divide el voto, te obliga a modificar tu discurso. Yo creo que uno de los grandes, sorprendentemente para mí, problemas que se ha encontrado Feijóo es que él estaba acostumbrado a hacer política sin Vox. Y cuando llegó aquí se encontró con Vox, creyó que las recetas que le funcionaron en Galicia le iban a funcionar aquí. Pero claro, no es lo mismo impedir que un partido entre en tu sistema político que intentar expulsar a un partido que ya tiene 3 y pico millones de votos y 50 y pico diputados, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en la derecha se seguirá este debate entre los que creen que el camino es el que marca Ayuso y los que creen que no. El camino es la derecha gobierna España siempre que es capaz de hacerse con el centro y no desde la extrema derecha. Pero a mí me gustaría, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría comentar algo que ha dicho Lucía que me parece muy interesante, ¿no? Que es que no hay fisuras en el PSOE y que se activó el patriotismo del partido, cosa en la que estoy completamente de acuerdo. No hay fisuras, pero puedo empezar a verlas.
Hombre, depende de lo que haga Pedro Sánchez.
Es que ahí está la cosa. Ya, pero es que yo lo que quiero saber, yo creo que sé cuál es el plan de Feijóo. Ignoro cuál es el plan de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez ayer hizo la jugada de Óscar Puente, MVP de la sesión de investidura, pero lo único que ha hecho es retrasar un problema enorme que tiene. Que es que le tiene que explicar a los suyos lo de la amnistía.
Y a todos nosotros.
Bueno, pero yo, por seguir con tu argumento. Sí. La primera que se lo tiene que explicar es a los suyos. Porque los suyos, muchos no lo entienden. Y no solo Felipe González.
No, es verdad. Pero
muchos socialistas de todas las edades y de todas las procedencias. Y mi pregunta es, ¿cuándo lo va a hacer? Porque si el plan es que la sesión de investidura sea a mediados de octubre, finales de octubre, ¿no?
No, más tarde.
Bueno, es
eso
lo...
no lo sabemos.
No lo
sabemos,
claro. Bueno, un mes, mes y pico.
Depende de...
No lo podemos demorar más. O sea, si creen en un mes, mes
finales
y pico.
Finales de noviembre.
Si creen en un mes, bueno, mes... Es decir, esto no se explica en 15 días, ni se explica en dos entrevistas en Televisión Española. A lo mejor tenía que haber empezado ayer, cuando le pidieron que efectivamente lo explicara, y lo que se queda mucha gente es que renuncie a explicarlo. Mira, yo conozco unos cuantos votantes socialistas. ¿Sabes cuál es su problema? Que no tienen un discurso, nadie les da un discurso para explicar lo de la amnistía.
Bueno, y que la palabra amnistía es una palabra muy grande.
Yo creo que a lo mejor
que se la ha atragantado.
A lo mejor en el PSOE creen que esto es como los indultos, que no va a haber que explicar. Mira, los indultos, los indultos son otra cosa. Ya habían cumplido 4 años de cárcel. Eso no, casi no hay que explicarlo. La amnistía es otra historia. Y yo lo que detecto en mucho votante socialista y en mucho entorno socialista es, bueno, a ver si alguien nos explica esto. Y a ver si alguien nos da unas líneas maestras con las que poder defender esta postura, ¿no? Por eso te digo, de momento no hay grietas, pero puede empezar a verlas en cualquier momento.
Que tú has adelantado la discusión de las próximas semanas y meses.
Correcto, y los próximos debates. Dicho esto,
si vamos un mes hablando de esto.
De seguida la Magda Uranic y el Enric Juliana, solo només per dir una cosa respecte a això, al tema de l'amnistia. Aquí hi ha diversos elements que seran importants en el futur i en la negociació. Una és que Junts haurà de cedir amb alguna cosa. Haurà de cedir amb alguna cosa. I amb el tema, per exemple, de l'amnistia, són 1.400 persones, més o menys, assenyalades per Òmnium Cultural, que en seran menys, però que estem parlant de que aquí no s'està amnistiant només amb un o a dues persones, sinó moltes més. Per tant, poden passar moltes coses. Una, que Puigdemont digui jo no entro en aquesta la voluntat de no entrar en aquesta amnistia, que entrin els altres, jo no entro en aquesta amnistia, o que hi hagi un pacte de que el Carles Puigdemont no hi hagi un pacte entre els socialistes i Junts i el propi Puigdemont, de que Puigdemont no es pugui presentar a cap elecció que no sigui les europees perquè ell es quedi a Brussel·les. Aquesta és de debò que no és cap informació, és una opinió. No ho sé com ho veu la Magda Uranic des de Barcelona, això.
De vegades he pensat el mateix que dius tu. Clar, el president Puigdemont farà el que cregui convenient, però ell s'ha plantejat moltes i moltes vegades dir que el que proposa no és per benefici propi, sinó que és per benefici de la societat. I estic absolutament convençuda que això ho complirà ell fins al final. O sigui que no se sap, jo crec que s'estan portant unes negociacions de Junts amb el PSOE molt... no en secret, però sí amb molta confidencialitat, crec que això és positiu. Tu has destacat, Jordi, abans una notícia molt bona, que era el fet de que traguessin el moviment.
Que avui la posa al diari El Mundo i nosaltres ja ho havíem explicat, que és el tema de l'Interpol.
Exactament. O sigui, això de la Interpol, que és una notícia boníssima, perquè era ofensiu pel moviment independentista català, que ho ha fet sempre sense violència, doncs que cataloguessin de terrorista i tot això. No s'han dit moltes coses que estan canviant. Jo crec que tots estem aprenent molt el que està passant aquests dies, que és superinteressant el que passa a Madrid, el que passa aquí a casa nostra, a Catalunya. I per tant, jo volia només dir dues coses, Jordi, molt ràpid. Sí. Quan algú de vosaltres ha dit, això ja et dic, la notícia que tu has donat la crec de primer ordre. Estic segura que es negocien altres coses que poden beneficiar la població, perquè no tot és l'amnistia. L'amnistia sempre és positiva. Personalment sóc amnistiada del 77, de l'any 77, per tant sé molt bé el que és una amnistia. Crec que sempre és positiu en aquests casos, i a vegades potser no tant, perquè de fet qui es va aplicar l'amnistia a si mateixos van ser alguns de delinqüents franquistes, no? Però ara estem en una altra època. En quant a el que ha passat a Catalunya, que torno a insistir, ja que aquí es parla de patriotisme espanyol, patriotisme gallec, vull encetar el meu, de que Catalunya, gràcies a Catalunya, en tot cas s'està discutint les coses, si no ho heu explicat molt bé tots vosaltres, que estava tot previst perquè guanyés el PP, i de fet amb vots doncs ha guanyat, el que no ha guanyat amb suficients representants, que és el que marca les nostres lleis democràtiques. Llavors, dos punts molt curts. Un, les dones. Clar, em sento orgullosa que les dones, però tant les dones com el fet de les... Jo considero que una van les dones, i per altra banda el fet de Vox, que també n'heu parlat molt i no vull pas profunditzar. Però aquí han passat dues coses. Les dones, amb tot això, que no hi ha violència de gènere, que no hi ha no sé què, això ens ha horroritzat a trobar les dones pel carrer, que em deien, i què passarà ara? Que no és que diguessin que no s'havia de condemnar ningú, però això ha sigut una ofensa per les dones, que els agradi o no, després de molts segles de lluita pel dret a vots, són majoritàries a les votacions, que va costar molt per les dones obtindre el dret a vot. I per altra banda, això de l'extrema dreta i la llengua. Van començar, ja havien guanyat les municipals i moltes autonòmiques, i van començar uns atacs a la llengua catalana vergonyosos al País Valencià, a les illes, van començar, i això també ha fet molt mal, perquè jo us ratifico de quantitat de gent que o no volia votar, o bé volia votar independentista, que ha votat socialista només per la por que tenien de que intentessin atacar la llengua catalana, com han fet sempre durant segles i volen fer ara. Aquest és una de les coses que aquí, parlant del patriotisme català, més la gent es va sentir, però quin horror, i segueixen amb els atacs a la llengua. Per tant, són dues coses que jo crec que, vulguis o no, i altres que heu citat vosaltres, que van fer que tot allò que estava preparat ja segur que guanyava el PP, doncs ens ha donat unes esperances que, per no en Vox, perquè de fet jo crec que la gent el que té por és a l'extrema dreta de Vox, que per una banda li dona els vots al PP, però per altra banda ni treu uns quants, almenys a Catalunya i Euskadi.
Val, anem acabant, perquè són 11 i 16 minuts, però l'Enric Juliana crec que posarà el punt final.
Sí. No, la qüestió de l'amnistia és difícil explicar, ho dic perquè el que dèieu, que el Partit Socialista en aquest moment té com un mena de buit narratiu sobre això.
Correcte. Jo crec que hi haurà una entrevista de Pedro Sánchez, crec. És una intuïció. La setmana que ve,
ja, però...
amb algun... el que deies, diu, dos de televisió espanyola, a un mitjà, diguem-ho que...
No, en algun moment s'haurà de començar a explicar, sí. I haurà d'haver-hi narradors i persones... Que, i fins ara, la persona que jo he vist amb més lucidesa i amb més claretat explicar la qüestió de l'amnistia és Nicolás Sartorius.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Nicolás Sartorius és la part. És curiós, vull dir, al mig de tots aquests debats, que només hi hagi un.
Ese es el papel de los excomunistas en España, explicar las cosas.
Explicar las cosas. La gente las entiende.
Enric, perdona que t'interrompeixi, perquè no sé si em sentiu des d'aquí.
Sí. Sí.
M'estic jo referint sentir... a Madrid DF, en aquests moments.
Digues, Magda.
No, que vaig sentir les declaracions i vaig llegir les declaracions de Sartorius i coincideixo amb el que diu l'Enric, vaig estar absolutament d'acord, no? Sí. Però absolutament, i que ho va explicar molt clarament i amb molta valentia.
No, ara, estic d'acord amb vosaltres de que això no serà fàcil, això està clar, i cal veure exactament en quins termes es planteja, en quina complexitat presenta la seva explicació i, efectivament, quines són les contrapartides, en aquest cas, de Junts per Catalunya, i com Esquerra Republicana s'adequa a això o no s'hi adequa. És complex. Ara bé, voldria referir-me molt ràpidament a una cosa d'aquesta setmana que té que veure amb això. És a dir, una de les especialitats de Madrid DF és organitzar uns drames i unes tragèdies extraordinàries, de dimensions colossals, que tenen una funció.
Calderonianes.
Que una funció de disciplinar la població. És a dir, cuidado, que això és molt greu. Això no us imagineu lo greu que és. Fa tot just una setmana, fa tot just 10 dies, el gran drama era que es pogués parlar en català, en euskera i en gallec al Congrés dels Diputats. Un drama extraordinari. Diners que es gastaran, que és això del... que l'audífon, no? Que això semblarà... Serem estrangers a la nostra pròpia nació.
El karaoke.
La koiné, la comunitat, ha de poder parlar una única llengua perquè la qual tothom s'entén, etc. Un drama. Bé, ahir, en el debat, i no sé aquest matí com ha anat, però en tot cas ahir, que era la jornada més calenta del debat, cap referència. Els que fa 7 dies van sortir amb senyal de protesta i van llançar els audífons sobre l'escó de Sánchez, no van dir res. Ni piu. Feijóo no va dir res. L'únic que va fer és no parlar en gallec, però no va dir res. I jo us dic una cosa, això es queda, això, clar que guanyi el PP, en Feijóo, el sistema aquest que s'ha aprovat ara es manté. Perquè què ha passat? Pues ha passat el normal, que és que la gent que ha volgut, els diputats que han volgut parlar en català, que han volgut parlar en gallec, ho han fet, uns han fet la seva intervenció sencera amb les seves llengües, altres han només fragments, altres han preferit parlar en castellà, especialment els bascos, perquè volen ser entesos bé fora del seu àmbit lingüístic. Uh-huh. És a dir, s'ha expressat la realitat i la realitat no és agressiva. Aquesta és la qüestió. I aquest és el punt clau de tantes coses en aquest país, Espanya. La realitat no és tan agressiva com un determinat sistema de poder vol presentar. No és així.
No hi ha tanto drama.
I això, efectivament, ara el que passa és que aleshores això necessita, per això he citat Sertorius, necessita de gent que ho vagi explicant.
Ara, si això és la clau de volta de tot, home. Ah. El segle XXI és el segle de la comunicació.
I aquí, quin és el problema del Partit Socialista?
Que no explica.
Explica poc. I quin pot ser el problema d'aquest sumar suau que ahir va quedar com una mica invisible?
¿Cuál fue el único grupo parlamentario que ayer no utilizó la palabra amnistía?
Sumar malva, este sumar malva, suave, suau... Em sembla que no sé si tenen...
Però me vais a perdonar, el Partido Socialista no tiene un problema de explicación, tiene un problema de que hace dos meses decía justo todo lo contrario. Oye, el señor Feijóo dijo ayer exactamente lo mismo que decía el señor Sánchez hace dos meses.
Escolta,
lo que pasa es que no necesitaba siete diputados.
No, Lucía, però fixa't una cosa. En la política, abans el Pablo Iglesias ha dit que la política és contingència. Sí, sí. La política va presentant qüestions constantment. L'altre dia ho discutia amb tu i jo, és a dir, si Aznar abans de les eleccions del 96 li diuen, escolti, vostè d'aquí dos mesos aprovarà l'indult a 16 terroristes de Terra Lliure, eliminarà els governadors civils, traurà la Guàrdia Civil de les carreteres catalanes, li autoritzarà a Jordi Pujol un tram superior de l'IRPF per la Generalitat i farà fora el secretari general o president del Partit Popular a Catalunya perquè Pujol, Vidal Quadras no li agrada, Aznar hagués quedat perplexa i tothom hagués quedat
perplexa. Jo?
Jo? Autoritzar això. Venen les eleccions et donen un resultat i aleshores t'has d'adequar a la situació. I això és la política.
Bueno, respecto,
i això s'ha d'explicar. El problema, Lucía, és que això s'ha d'explicar. Aquest és el país que
yo respeto,
a lo hecho pecho,
que yo respeto mucho las argumentaciones, las comparaciones, por supuesto a Nicolás Sartorius y a todo el mundo. Lo que digo es que una ley de amnistía históricamente es lo que es, y el Partido Socialista ni nadie va a poder cambiarlo, ni los que están a favor ni nada, ni los que están en contra. Una ley de amnistía históricamente es lo que es, por tanto no podemos obviar que una ley de amnistía no se puede comparar con que aquí se permita hablar el catalán. Es decir, una ley de amnistía en todos los países y en la historia ha venido después de una guerra civil, graves delitos terroristas o una dictadura. Esto es un hecho. Si asumimos que lo que pasó en Cataluña es suficientemente, digamos, trascendental e histórico como para equipararlo con una guerra civil, con una dictadura o con una grave tema de terrorismo, pues digo, vale, pues que se explique qué es.
En absoluto se puede comparar con esto, pero que sea un hecho histórico, sí.
Entonces una ley de amnistía es algo grande.
No, pero ha habido amnistías que no han tenido nada que ver. Y nuestro
entorno, una ley de amnistía.
Ha habido ley de amnistía en nuestro
entorno.
Están buscando los antecedentes.
No tiene nada que ver con una guerra civil, ni con terrorismo, ni con...
Mira,
en Portugal acaba de haber una ley de amnistía porque los visitó el Papa.
Eso depende de si se acepta o no la democracia. Vamos a poner algo más radical que una amnistía, la proclamación de la República. Imaginemos que el gobierno convoca un referéndum consultivo sobre la República y el 65% de los ciudadanos dicen que es República. Y a partir de ahí, pues todos los medios de comunicación democráticos le dicen al rey, se tiene usted que ir. Y se va, no pasa nada. No tiene por qué haber derramamiento de sangre si respetamos la democracia.
11 24 minutos. Bueno, no, se continuará.
¿Qué pasó en este mismo país?
Continuará.
No murió nadie.
Continuarà diverses coses. Una, Jordi Armenteres, què vols explicar, Armen?
Mira, Irene Montero, als passadissos estan passant moltes coses. És un fet habitual quan hi ha intervencions del grup mixt. Passadissos, Irene Montero, ministra d'Igualtat, amb dard cap a Yolanda Díaz ara fa uns minuts.
Lo hemos solicitado, hemos pedido intervenir, por supuesto, pero esa es una decisión de Yolanda Díaz que no ha querido que Podemos intervenga en este pleno.
Què va passar? Que en nom de Sumar van prendre la paraula no només la portaveu de Sumar, sinó també el portaveu del Partit Comunista, que és Enrique Santiago, i Aina Vidal, dels Comuns. Però se li ha negat la paraula a Podem. Irene Montero llança directament el dard a Yolanda Díaz.
Bueno,
Houston, tenemos un
problema. Sorpresa.
Sí, ya.
Bueno, pero ya no solo Podemos. Ya no solo Podemos, en el caso de Yolanda Díaz.
Bueno,
o sea, la cosa se va complicando.
Silencio estampa. No, primero Pablo Iglesias queda con los hombros secos diciendo, que me registren. 11 y 25, segona. Aviam, Arnau Mañé está al bar. Hola, Arnau.
Sí, pero aquest és el titular.
Arnau està al bar,
està en la sala bar o en el bar?
No, està en el bar, està en el bar con B, està en el bar perquè Arnau sempre està en el bar.
No, és veritat.
Bueno, en horaris no laborals, vull dir. Aviam, em pots explicar, sisplau, una pregunta. És veritat això dels preus del bar, que és una cosa bastant escandalosa o no?
Sí, però ara, Jordi, no estic al bar del Congrés dels Diputats. Estic a Casa Manolo, a tocar del Congrés dels Diputats, que és en bona part on es fan alguns pactes, on es tanquen alguns pactes entre diputats. No sé si sentiu el soroll de fons. Sí. Aquí hi ha molt d'ambient, mentre a l'hemicicle diria que intervé Alberto Núñez Feijóo, el candidat a la presidència del govern espanyol. Doncs bé, aquí està ple a vessar, hi ha diputats, hi ha periodistes buscant segurament aquesta notícia que passa en aquestes taules de Casa Manolo, on per cert l'especialitat és els xurros amb xocolata i les croquetes. Aquí estan passant coses. Diuen alguns companys que aquí és on es prepara o s'està passant la notícia, perquè veiem alguns diputats de diferents grups parlamentaris xerrant informalment amb informacions o amb decisions que al cap d'uns dies, al cap d'unes setmanes, arribaran al Congrés dels Diputats. Per tant, un bon lloc on ens esperem d'aquí una estona tots plegats en aquest Madrid DF.
Doncs no em donis idees, perquè aquest Casa Manolo meu el va ensenyar Jordi Bosch fa molts anys, i realment s'hi menja molt bé. Però, en fi,
home, escolta'm, aquí també estaria bé, no?
Ah, sí, això, hombre, un dia podríem fer-ho aquí.
Habrá que hacer un trabajo de campo.
Efectivament, hacer un dia un desayuno.
Jordi, però aquell dia vinc a Madrid jo també,
Déjese de desayuno, Jordi. Nosotros, si venimos a Madrid, venimos a comer, no a desayunar.
Va, anem acabant? 11 i 27. Mònica, vinga, va, trepitja l'ull de poll, va.
El Casa Manolo, que va sortir ahir, també la tertúlia, recordes que la Isabel García Pagán ens el va recomanar. Vinga, doncs cap allà a fer un xurros, molt bé els tertulians de Barcelona, que han vingut avui dormits de casa, no feien cara de batraci, com deies tu, no sé què tal els de Madrid. Avui que hem parlat, evidentment, del debat d'investidura d'ahir, en Ramon Rovira. De fet, Basté pensava, com separo Madrid i Barcelona? Pensava posar aquest so, aquest so que t'ha agradat tant a tu, per separar el que s'ha dit a Madrid i el que s'ha dit a Barcelona, però al final he fet un poti-poti. Et sembla bé?
Vamos.
Vinga, va, som-hi. Yeah. Doncs Ramon Rovira, que l'advocat Melero, que tots dos consideren que en Feijóo va fer un bon discurs, contundent, però segons en Ramon Rovira, clar, va sortir Òscar Puente i li va canviar tot el guió. De fet, en Rovira ha dit que Pedro Sánchez ha estat a Vietnam i d'algú que ha estat en una situació tan límit et pots esperar qualsevol cosa. Anem cap a Madrid. Enric Juliana ha dit que Feijóo ha volgut transformar el debat d'investidura en una moció de censura a Sánchez, ha destacat l'esforç que va fer Feijóo per enviar senyals no només al PNB, també cap a Junts, sap que ara no pot tenir aquests vots, ha dit, però intenta aplanar un camí que en algun moment li permeti aconseguir-los de nou. Pablo Iglesias, també des d'aquí, Madrid DF, diu que la jugada ahir a Pedro Sánchez li va sortir molt bé, que Feijóo ha entrat en la lògica de Ayuso quan diu que el cordó sanitari s'hauria de fer contra Bildu. I Lucía Méndez diu que Pedro Sánchez ahir va sabotejar el debat d'investidura de Feijóo. Torno torno cap aquí, cap a Catalunya, cap a Barcelona, l'Anna Gómez, que ha dit que era un discurs propi del Club de la Comèdia, i en Melero, que creu que en Feijó va fer molt bé de posar el tema de l'amnistia sobre la taula. Aquí la Gómez i en Rovira li han fet un pujol amb allò de ara no toca aquest tema. Finalment, em quedaré amb dues frases, una de Barcelona i una altra de Madrid. La de Barcelona l'ha dit en Ramon Rovira: Feijó portava Galícia amb la gorra. M'ha sorprès aquest to d'un home d'ordre. I la Lucía Méndez des de Madrid, que ens ha dit: Pedro Sánchez és un guerrillero, lleva el cuchillo en la boca.
Pràcticament 11:45. Hola, Polls, què tal?
Hola, molt bé.
Digues.
Si estàs jubilat o jubilada, escolta bé, perquè això t'interessa, i molt, perquè si al seu dia vas fer aportacions a antigues mutualitats, pots reclamar a Hisenda que et torni l'IRPF que vas poder pagar de més. Els advocats experts de Legalitas t'ajuden a reclamar-ho. Truca'ls, podries recuperar uns 3.000 euros. Ja saps, festa ara de Legalitas trucant al 900-100-608. 900-100-608. I sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
11:30. Aquí acabem. Lucía Méndez. Un placer, un plaer.
Buenos días.
Moltes gràcies. Pablo Iglesias, fins la setmana que ve. Gràcies, Enric Julián, fins la setmana que ve. Anton Losada, Magda Urani, que vagi bé. Mònica Hernández. De seguida parlem de sèries amb Alejandra Palés i Pere Solàgin Ferrer. Avui el tema de les sèries seran sèries de Madrid. Ara les comentarem.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sensible a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
El 30 de setembre i l'1 d'octubre, vine a Vilafranca del Penedès i activa la teva part més tafanera amb l'Obrim Vilafranca. 18 espais, tots ells amb visita guiada.
Escull què vols visitar, el teu horari i reserva la teva plaça per a l'esdeveniment que mostra el ric patrimoni arquitectònic vilafranquí.
Més informació i reserves a turisme.vilafranca.cat.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 2329. Samsara.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
I si poguessis fer un viatge al futur i gaudir de les estrelles de la clàssica de les pròximes dècades?
Dissabte 30 de setembre a partir de les 11 del matí viu una marató de concerts al Palau de la Música Catalana.
Amb el cicle concurs El Primer Palau tens 7 concerts breus amb joves talents, amb instruments i programes diversos.
Entrades a palaumusica.cat.
RAC 1. Tots som 1.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Tot comença a dins, des del benestar a les ganes de fer plans i, per descomptat, les digestions. Activia ajuda a la teva salut digestiva. I a més, és boníssim. Amb fibra, fruita i exclusius probiòtics naturals. Gaudeix ajudant la teva salut digestiva amb Activia i et sentiràs bé. Activia funciona.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El Quartet Casals oferirà aquesta temporada a l'Auditori la integral de quartets de corda de Shostakovich.
El 3 i 4 d'octubre interpretarà els 5 primers dels 15 que va escriure en total el compositor rus i que mostren el seu cantó més íntim i personal.
Entrades a auditori.cat.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio. A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si les voleu viure, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. L'1 d'octubre a Amposta. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques del 15 de setembre al 15 d'octubre.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
El món a RAC 1, amb Jordi Bastega.
11:38. Hola, Alejandra Palés, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, què tal, Pere Solagin Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Un moment que ara seguida parlem de sèries, però abans vull fer un carrusel per saber la situació en aquests moments des del Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres, què està passant? Arnau Mañé, Armen, digues.
En aquests moments, Alberto Núñez Feijóo està responent grup mix, per tant, la UPN coalició,
Coalició Canària i BNG. Passa una cosa curiosa, que ha felicitat UPN i Coalició Canària pel vot favorable, no podia ser d'una altra manera, i l'hemicicle es converteix en una mena de debat de política general, de política gallega, en aquest cara a cara amb el BNG, amb el Bloc Nacionalista Gallec.
Escoltem.
Con la que hablamos, insisto, cuando salimos del hemiciclo. En fin, no entiendo realmente, señor Rego, por qué la tiene usted tomada con un tal Feijóo. No, la verdad es que yo no lo entiendo.
Fíjese. Riu Néstor Rego, el diputat del BNG des del seu escó.
Y el gobierno, y resulta que el único diputado del Bloque Nacionalista Galego se ha negado a hablar con el candidato. ¿Usted cree que representa a Galicia así?
Déu-n'hi-do.
Porta com 20 minuts parlant de Galícia, Jordi.
Ja.
Han preferido que usted no hablase conmigo antes de sentarse conmigo.
Segur que millor del que parlen habitualment de Catalunya. Anem cap al, precisament a Catalunya. Anem al Parlament, on hi ha el debat de política general. Adrià Santa Susagna, Laia Colomer, Sílvia Solanes, endavant.
Doncs mira, ara mateix acaba d'acabar el seu discurs Joan Garriga de Vox. Ha estat 30 minuts tota l'estona disparant directament, sobretot contra el Partit Socialista i contra la possibilitat d'una amnistia. I ha vinculat també molta estona la delinqüència, la immigració. Ha fet com un tall de veu, per entendre'ns, que ha dit que l'amnistia és una prioritat pels delinqüents. L'altra gent el que vol és poder treballar, per exemple, la gent del camp, els joves no haver de viure amb desconeguts perquè no poden comprar-se un pis, els pares poder triar la llengua dels seus fills, i els catalans de Sant Adrià viure sense delinqüents als carrers. Tot el discurs ha estat en aquest to, fins ara que Jordi Orobitg d'Esquerra ha demanat que s'havia vulnerat el reglament per un discurs d'odi. A la presidenta del Parlament ha dit que ella no se n'havia adonat, que assumia les seves disculpes, i ara en aquest moment és el torn de Pere Aragonès qui li està responent.
La voluntat de les persones que hi viuen no tenen dret a canviar-ho. Un ens sobrenatural. Falsedats. Al contrari del que diu avui a Catalunya, hi ha més empreses que mai. Al contrari del que diu avui a Catalunya, hi ha gent, més gent treballant que mai en tota la història. Al contrari del que diuen, Catalunya atreu més empreses que mai, batent rècords d'inversió estrangera, rècords d'exportació.
Pere Aragonès està traient les fake news del líder de Vox, com ara explicava la Sílvia Solanes. 19 minuts i les 12. Anem a la sèrie. Estimat Pere, estimada Alejandra, anem a parlar de sèries. Ves tu, perquè saps què passa? Jo us ho explico. Hi ha el Jordi Ramos aquí, avui amb el Xavi Cupido aquí a Madrid. Sí. Llavors el Jordi Ramos està fent més passadissos, és cap de passadissos, pel Congrés, i va amunt i avall. I clar, no m'ha portat els papers. De fet, avui va, i aquí unes abraçades, aquí, perquè és el xacatero més gran del regne, perquè va aquí per aconseguir els seus objectius, és capaç de... No vulgueu ni saber-ho.
Doncs a veure, en teoria primer s'havia comentat que avui potser podríem fer sèries polítiques, sí, però com que n'havíem parlat fa relativament poc, vam canviar de tema, que és fer sèries ambientades a Madrid i que ens diuen alguna cosa de Madrid.
I n'hi ha moltes o què? N'hi ha?
A veure, abans eren totes gairebé, sí, però ara n'hi ha unes que com a mínim tenen més, transmeten més, no?, que és la capital del regne.
Sí, tenen una idea més clara del que volen ensenyar de Madrid.
Vale, i per quina comencem?
Per Cardo.
Trabajo en una floristería que iba a cerrar en mi barrio.
María también escribe, ¿eh?
Que no escribo.
Pero un momento que escribes.
Gilipolleces.
Cardo podríem dir que és la versió més moderna i toxicòmana i farandulera de Madrid a televisió. Creada per precisament una catalana, Clàudia Costafreda, amb l'Anna Rujas, conté a l'Anna Rujas fent de Maria, una actriu caiguda en desgràcia que es passa totes les nits esnifant tot allò que li passa pel davant i que, fruit d'aquesta addicció, té un accident de moto. A partir d'aquí entra en un bucle, i aquest any s'ha emès la segona temporada, i jo crec que és una sèrie que transmet molt bé el que és l'ansietat, el que és estar perdut en aquesta vida, però també aquest el Madrid de debò, no? Hi ha un moment, per exemple, que té una crisi en el metro de Madrid i sents que estàs a Madrid, no? O veus com es mou el món de la publicitat, del tràfic d'influències, aquest del networking que n'hi diuen, en el món audiovisual, en el món del modelatge, en tot, i ostres, és una meravella veure Cardo.
I també la nit de Madrid, no?
La nit d'After.
Heu vist la segona part o no?
La segona temporada és encara millor que la primera. És que jo no sé si a nivell de sèries espanyoles segur que és la millor que he vist aquest any, però a nivell de sèries internacionals ha estat perfectament en el podi.
Està a 3 Player, recordem. Sí. Per cert, deixeu-me una notícia última hora, perdoneu, eh? L'Ajuntament de Barcelona acaba de fer públiques les recomanacions de mobilitat per la coincidència del Barça-Sevilla amb el concert de Joaquín Sabina d'aquest divendres a les 9 de la nit a l'Anella Olímpica. De manera excepcional, es restringirà l'accés dels vehicles a partir de les 4 de la tarda. El partit és a les 9? A les 9. És a dir, dues hores abans del que és habitual els dies de partit, a les 4 de la tarda, però els més afectats seran els que vagin al concert de Sabina, al Sant Jordi, que patiran restriccions inusuals. D'entrada, no podran pujar en vehicle privat des de les 4 de la tarda, llevat que reservin plaça en una àrea especialment habilitada. Tot i això, les persones que vagin al concert també podran fer ús de l'aparcament de Fira 2 amb una tarifa base que els permetrà deixar-hi el cotxe des de dues hores abans del concert i fins la mitjanit. A banda d'això, també reforçaran els serveis de metro i de ferrocarrils. I una altra novetat és que els assistents al concert de Sabina es podran beneficiar del pla de mobilitat dels dies de partit del Barça. Sense anar més lluny, tindran accés al servei gratuït d'autobusos llançadora que surt des de Maria Cristina i des de l'aparcament de Fira 2 i que connecten directament amb la zona de l'estadi. Per tant, això ho llegireu els pròxims dies per qui hagi d'anar, però que sapigueu que hi haurà restriccions, bàsicament, del vehicle privat des de les 4 de la tarda, és a dir, 5 hores abans, tant del partit Barça-Sevilla, partidàs, per cert, com del concert que Joaquín Sabina farà al Palau Sant Jordi. Vinga, estàvem amb Cardo i ara anem amb un altre, que és Valeria, que és un intent, diguem-ho, que poc reixit de fer un sexo en Nueva York en versió, diu Alejandra Palés, madrileñilla.
Sí, sí, és aquesta sèrie que explica les aventures sentimentals i sexuals d'un grup d'amigues, quatre amigues, per tant, ens recorden moltíssim a Sexo en Nueva York, a més amb uns perfils com molt definits, i és una sèrie que es basa en una saga de novel·les de l'Elisabet Benavent, que és autora de moltes novel·les romàntiques i que realment ho està petant perquè Netflix li està comprant totes les adaptacions. De fet, aquest estiu en van estrenar un altre, que és Un Cuento Perfecto, que també surt Madrid, i sempre és un Madrid bastant de postaleta, bastant del salir a tomar unes canyes con les amigues, i és un... Són dues sèries com perfectes per fer la típica llista de sitios de Madrid a los que tienes que ir si quieres vivir como las chicas de Valeria.
I també per fer llistes, per complementar llistes del pitjor que s'ha més durant l'any, perquè sí, sincerament Valeria és de les coses més infumables que ens
per
trobem.
Per mi Valeria és infumable, jo Un Cuento Perfecto la salvo una miqueta més campera, que sé que no li agrada gens, però jo li dono el vistiplau, perquè són 5 capítols i passava prou bé per veure-la a l'estiu.
Són sèries perquè la filla de la Preisler pugui mirar tranquil·lament.
Sí. Ah. Sí, ella estarà... O sigui, Tamara Falcó sí lo va provar, el total.
Val. Després hi ha Poquita Fe, que és una sèrie on veiem un Madrid allunyat de la postal, però bàsicament basat a Pere a la vida dels treballadors, no?
Hacemos otra cosa los viernes, ponernos morados y ver una serie.
I està a Movistar sí. Plus.
Exacte, no, és que ara sentíem l'Esperanza Pedreño, que havíem vist a Camera Café, que és una actriu còmica excepcional, i és que Pepón Montero i Juan Maidagán, que són els creadors de Poquita Fe, han sabut crear una comèdia des d'unes interpretacions com molt modestes, però a la vegada que t'hi parteixes, i un retrat del costumisme. Jo recordo que els vaig entrevistar per La Vanguardia i els deia que, clar, seria molt fàcil dir que gent mediocre si no fos perquè en realitat ens estan representant
sí,
a nosaltres.
O sigui, hi ha escenes que realment tu sents que ets tu, o sigui, aquest tros que sentíem de l'Esperanza Pedreño de es que llegan los viernes y lo único que hacemos es ver series y ponernos morados a comer. Qui no li ha passat que el divendres al vespre l'únic que fa és tirar-se al sofà i veure sèries sense parar, perquè no té cap altre pla, perquè sí, arribes cansat de tota la setmana de treballar.
M'hi falta una miqueta d'identificació, i és que són treballadors madrilenys i jo sóc català, però és veritat que com a ficció de comèdia costumista, a més amb un ritme molt descarat, molt estripat, perquè no para, és un sketch rere l'altre.
I són capítols molt, molt curts, realment.
De 15 minuts?
De 15 minuts. És molt recomanable.
Mireu-la, i a més, ara s'ha fet viral perquè per TikTok hi ha gent que comparteix vídeos de la sèrie sense dir això és Poquita Fe, doncs mireu Poquita Fe a Movistar, que és una meravella, i a més està renovada per una segona temporada.
Mm-hmm. Anem a una altra... Bueno, anem a Paquita Salas. Anem a Paquita Salas, Madrid dels Javis.
Según me ha dicho Clara, ella estaba completamente bien y de riego y todo, y... se tomó un
sí, jo, a mi, jo és que tinc l'habilitat per Paquita Salas i crec que és un retrat del Ken Madrid més canyí i que és el retrat de com els Javis entenen la ciutat on ells viuen, perquè a més Paquita Salas té molts elements autobiogràfics i de fet hi ha espais que surten que formen part de les seves vides, i el bar on treballen una de les protagonistes abans de poder ser actriu és el bar on treballava el Javi Ambrosi i la Belén Cuesta. També surt un karaoke que és dels mateixos propietaris d'aquest bar.
Fins i tot s'hi menciona que hi ha un moment en què apareix una foto d'en Javier Calvo,
sí,
i es menciona que no treballa per Maricón, perquè ningú vol un gay en les seves produccions. Vull dir que en aquest sentit hi ha aquest joc molt a la superfície.
Sí, hi ha tot, no, aquest Madrid de la Gran Via també, el que tu deies abans de Cardo, de que mostra molt bé com funciona la indústria i la publicitat. És una sèrie que ensenya molt bé com funciona la indústria audiovisual a Madrid, o què és la feina de representant d'actors i com es treballa allà.
I fins i tot com, sense tenir ni un duro en la producció, gràcies a parlar amb els amics, pots tirar endavant una websèrie com Paquita Salas i convertir-te després en un fenomen autoral que passa per Veneno i passa per, ara d'aquí poc, la Messias, no?, que tindrem,
sí, sí,
la Messias dels Javis.
De fet, la Veneno també ens servia, dins d'aquesta llista de sèries sobre Madrid també ens servia. La Messias ja no, perquè la Messias s'ha rodat tot aquí a Catalunya.
Sí.
I tenim moltes ganes de veure-la.
Val. I Antidisturbios, que és la sèrie que gosa parlar del Madrid de les clavegueres de l'Estat. Pere, la gran sèrie, per cert.
Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
És que això és una meravella, perquè el que comença com el que tots pensàvem que ens trobaríem, una sèrie policial de Rodrigo Sorogoyen ambientat en el món dels antiavalots, els desnonaments, etc., després s'acaba desviant en una trama de corrupció a Madrid i que serveix per donar visibilitat a una figura com és la del comissari Villarejo, que sense dir el nom de Villarejo veus que hi ha persones que estan movent els fils, que fan el tràfic d'influències i que estan disposades a cuar qualsevol cosa per tal d'embutxacar-se diners i, sobretot, de no sortir a la llum. A més, jo crec que el més interessant d'Antidisturbios és que acabava amb una imatge del Piolín a Barcelona, el de l'1 d'octubre, i tothom va pensar que hi podia haver-hi una segona temporada a Movistar. Finalment no hi va ser-hi. No se sap si perquè no havia estat mai la idea o perquè li feia por a Movistar. I és que recordem que Movistar també els hi va... Al final no va encarregar a Sorogoyen la sèrie sobre la guerra civil que preparava per la plataforma. I em sembla indicatiu, no?
Una sèrie que s'havia anunciat, de fet.
Sí, és bastant indicatiu del que deia abans en Juliana, juraria que era, que parlava de com es mouen els fils a Madrid, no? Doncs em sembla interessant.
I anem, Alejandra, perquè tu ens vols parlar d'una sèrie que es diu Todo lo Otro, que és que teòricament volia mostrar, dius, el Madrid real.
Sí, Todo lo Otro, de fet, és la primera sèrie espanyola d'HBO Max, i jo l'he portat una mica com a exemple de quan de vegades les sèries fracassen en la seva missió, perquè l'Abril Zamora va fer aquesta comèdia sobre un grup de joves de 30 anys bastant perduts a la seva vida que viuen a Madrid, i ella explicava que volia mostrar el Madrid real on viu ella, una ciutat amb poc glamour, no?, del carrer, i jo crec que fracassava una mica en el moment en què tu veus personatges que tenen feines bastant precàries, podríem dir, vivint a pisos grans i preciosos.
Amplis, amb llum natural.
Que difícilment se'l poden pagar. Una mica a la síndrome de Cites, de gent amb pisos meravellosos, quan en realitat són inviables.
Però com que Cites no tenia una lectura social,
clar,
se li perdonava i de fet se li podia agrair i tot.
Exacte, però Todo lo Otro sí que té aquesta lectura social, i jo crec que en aquest sentit fracassa és un petit fracàs.
I et diré a més un altre motiu per al qual a mi no m'entusiasmava Todo lo Otro. Tu pots pensar el que vulguis personalment del consum de drogues, però quan la teva sèrie s'esforça molt en transmetre que ets guai per prendre-les, jo crec que perds una miqueta la gràcia.
Val. Acabem, sisplau, amb Art de Madrid, que és una sèrie que apuntava moltes maneres, que és el Madrid d'Ava Gardner i a través de la mirada del Paco León.
Sí, dígame.
Manolo, al teléfono.
Sí, és que Movistar ens va sorprendre moltíssim amb aquesta sèrie en blanc i negre firmada per Paco León i l'Anna R. Costa. Més que res perquè hi va haver un moment en l'audiovisual espanyol que quan s'anava una miqueta enrere es podia cometre l'error d'idealitzar els temps anteriors, com per exemple Velvet, que negava pràcticament el franquisme. I en canvi, Art de Madrid és una sèrie que et mostrava tant com vivia la classe treballadora, la gent obrera, en una societat totalment opressora, i a la vegada com podien sorgir espais de llibertinatge, en aquest cas a través de l'Ava Gardner, que no se li aplicava els paràmetres de l'època, no? Aquest contrast era molt interessant, i a més tenies a la Inma Cuesta, l'Anna Castillo, en Julián Villagrán, en Paco León, o la nord-americana Debbie Mazar per mostrar-ho. Era divertidíssima i un gran retrat dels anys 60.
És magnífica, és una sèrie per recuperar, sí? Si no l'heu vista. Sí.
Sí.
Bueno, on està?
A Movistar.
Pràcticament les 12 en punt del migdia, i ja la Poll ja asseguda a l'estudi, per tant, endavant, Polls.
Doncs...
Espera't un moment, sí. Que apretem la pena. És que saps què passa? Que a vegades...
Sense música no m'inspiro.
Ara, Polls, sí, ara, bon sí, ara dia. Sí.
Doncs segur que alguns de vosaltres m'estareu escoltant de camí a l'oficina, uns altres tornant-ne, uns preferiu la ràdio, uns altres al mòbil... I és que tots som únics, i per això Iberdrola us porta els plans a la teva mida. Mira, 6 tarifes de llum que s'adapten exactament a tu. Totes sense permanència, gestionen des del mòbil i tenen energia 100% verda. I ara més, estalvia fins un 20% en el teu consum de la llum. Tria la teva i comença a estalviar des d'ara mateix. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
4 minuts i mig i les 12. Clar, és que... És que... M'han dit fons solvents, estimat Ramon Bartolí. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia, què tal?
Fons solvents m'han explicat...
Sí.
Que avui has fet més passadissos que mai.
No, és veritat.
Perquè anaves explicant a tothom que si, bueno, aquesta temperatura, que si Grècia, que si... Ui,
si hem vist moltes fotos, de Grècia, ens has fet enveja.
Bueno, i Grècia, i ara sí, i ara perquè, esclar, ja t'has trobat aquest al passadís, ja t'has trobat aquest...
No, és veritat, perquè ahir vaig arribar molt tard, he dormit molt poc, estic molt cansat i no tenia energia per estar passejant pel passadís, llavors he estat assegut a la cadira...
Dormint.
No, vegetant, lluitant contra la son i fent la meva feina. És a dir, que he anat rasclejant ja una mica de les coses que m'havien passat, que havia escoltat, que m'havia apuntat i aquestes coses. Ha estat així, en realitat. És a dir, que no t'ha explicat bé. I qui t'ho ha explicat, això que tu dius? Perquè, no, i aquí som, obrim tertúlia, no? I que vingui aquí qui hagi dit això i en parlem obertament. Va. Si jo no tinc cap problema.
Vols que digui el nom?
Sí.
Mònica Usart.
No, oh, quina mentida! No m'ho crec! No. No pot ser. És que té un punt de dolenteria, el jefe, a vegades. Vull dir, no és mala persona, investiga, perquè és que dolent no ho és.
Investiga.
Però té aquesta cosa de...
Investiga.
Que cou.
Tiraràs algun tall o ni això?
Sí, home, si vols, sí.
Val, per cert, deixa'm dir una notícia última hora, que és que una quarantena... Bueno, última hora no sabia, ara ha quedat confirmat, perquè hi ha hagut una quarantena de crítics de teatre que han denunciat que no els han convidat, com és habitual, a l'estrena de The Producer, l'obra que dirigeix l'Àngel Llàcer i que es fa al Teatre Tívoli de Barcelona. Han fet un comunicat adreçat a la productora que organitza l'espectacle, el Tívoli, i lamenten que és la primera vegada que tot el col·lectiu s'ha quedat sense invitacions en una estrena i que se'ls obliga a pagar l'entrada. Per tot plegat, ho consideren, diu aquesta nota, una agressió al seu exercici professional. Repetim que... És notícia d'avui mateix, que és aquesta quarantena de crítics de teatre que han denunciat que no els han convidat a veure l'estrena avui, crec que és avui, de The Producers al Teatre Tívoli de Barcelona. Bueno, què? Aviam, tenim algun tall o no?
Sí, tenim un tall, però abans tinc una última hora d'un missatge que he rebut que diu: mentida, no te'l creguis. Que evidentment et pots imaginar de qui és.
Va, jo acabo de rebre un altre. Ah. Deu ser de la mateixa persona, que diu: li he enviat al Bartolí això per intentar dissimular. O sigui, tu sàpigues que...
De veritat, és que és ràpid també, és ràpid.
Però no, ràpid no, és ràpid el missatge de la teva amiga.
Té dolenteria, no és dolent i és ràpid. És a dir,
val, què?
Va, no, que tenim un tall, per exemple, dels problemes que hem tingut avui amb alguns sons que sentíem de fons en fer la punt final.
I acabem aquests apunts aquí al món RQ dient que, si us plau, ens donguin una aspirina o un ibuprofè per aguantar el mal de cap d'aquesta senyal que diu el Jordi Armenteres, que dura durant 5 minuts, però que se't fot el cervell. Escolteu. No, no, això d'aquí dalt. Escolta, escolta.
Ah, vale.
Ens hem liat, eh? En aquell moment ja està, ja s'ha solucionat. I també tenim el moment cementisme, protagonitzat per Enric Juliana.
El mes de setembre, Feijó comença, envia a González Pons a establir ponts amb mai millor dit.
Cunyà!
Molt bona, molt bona. No sé si se l'havia preparat o no, però vaja, en qualsevol cas, com que ja portem un parell de dies a Madrid, especialment vosaltres, doncs tenim un moment d'ahir de dispersió del Jordi Armenteres.
Sabem alguna cosa nova, Jordi Armenteres, Congrés dels Diputats?
Perdó, 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 que estàvem parlant amb redacció un moment.
Sí, sabem, sí. No sabem qui
és el PSOE,
però ara l'Armenteres us explicarà bé el tema.
Sí.
No s'entera de nada.
Demà, Concepció Baray, Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, a la tertúlia amb la Mònica Hernández, també del món RQ. Bueno, demà, no, ja és que no cal que expliqui el que passarà demà. Que podia dir una frase que va dir ahir en el sopar Jordi Ramos. No, al sortir del sopar va fer un comentari. Bueno, no el farem el comentari. Perquè...
Fes-lo.
No, perquè... No, pobra, perquè... Però és que tampoc m'està escoltant, perquè està fotent de cap de passadissos per aquí, perquè s'està vessant als faroles. Jo crec que s'està vessant a tothom, però és una cosa que és al·lucinant. En fi, gràcies al Ramos, precisament, al Xavi Cupido i a tota la gent que ha fet possible aquest programa especial.